Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Hem parlat moltes vegades de la importància del turisme i l'enoturisme a la comarca, del seu paper en el desenvolupament econòmic i de si cal seguir apostant fort per aquesta via. Avui, per als qui encara s'ho estiguin plantejant, oferim una dada més per a l'anàlisi. Entre els 23 dels 46 cellers de les rutes del vi van rebre l'any passat més de 20.500 visitants. Si es té en compte que només s'estan computant la meitat dels cellers d'aquestes rutes o el 16% del total, es pot pensar que la dada, tot i estar lluny de la d'altres regions vinícoles, no està malament per una comarca i uns cellers de dimensions com els nostres. De quin perfil de turistes rebem o de què es pot fer per augmentar aquesta xifra en parlarem avui. Serà després, però, del repàs als altres titulars que ens ha deixat la setmana. Comencem! Aquesta setmana ha tingut lloc el primer cicle de tallers participatius de la Carta del Paisatge. La difusió de la importància d'aquest paisatge i la preservació de la identitat del Priorat són alguns dels factors remarcables que han destacat els diferents agents públics i privats que hi han participat. Tot i que encara falta més d'un any, l'agrícola Falset Marçà dona el tret de sortida als actes del seu centenari. Marçà va acollir l'Assemblea General de Socis, una xerrada sobre el llibre que en recopilarà la història i la presentació del seu nou web. El suport majoritari a Unió de Pagesos en les eleccions a cambres agràries del passat cap de setmana permet mantenir l'hegemonia del sindicat a les quatre demarcacions catalanes. Salomó Torres, candidat per Tarragona, afirma que ara cal treballar fort perquè hi ha reptes importants per afrontar. Impulsar econòmicament el sector agroalimentari, estimular el turisme i veure quins professionals necessiten les empreses són alguns dels objectius que s'ha fixat el projecte Ribera d'Ebre Viva. La iniciativa preveu arribar a propostes immediates i executables. El Falset busca una victòria fora de casa per mantenir la bona imatge d'aquesta temporada, mentre que el Porrera torna a competir després de descansar la passada jornada. Entre 23 dels 46 cellers que formen part de les rutes del vi van rebre el passat 2010 més de 20.500 visitants. Des del Consell Comarcal se'n fa un balanç positiu, ja que, com dèiem, només es computen la meitat dels cellers de les rutes del vi, o el que és el mateix, el 16% del global de la comarca. Tot i aquesta limitació, d'aquesta xifra de 20.500 visitants, se'n poden extraure algunes conclusions. Per exemple, el perfil d'aquests turistes, parelles de mitjana edat, majoritàriament de l'àrea metropolitana de Barcelona, que venen al Priorat no només atrets per l'oferta de cellers visitables. Però no tots els turistes són catalans. En el darrer any també s'ha observat un petit augment dels europeus. El cas més significatiu és el dels francesos, ho explica Cristina Beltrán, tècnica de turisme del Consell Comarcal del Priorat.
El que hem apreciat és que l'any passat hi havia menys enoturistes francesos que aquest any. Aquest any hi ha hagut un gran augment. I sobretot hem vist que visiten en grup i grups que són més aviat de professionals. O sigui que sí que s'estan interessant pel tema del vi des d'un punt de vista potser més professional que no pas de lleure. I sí que són el principal mercat emissor, però l'any passat el que veiem era que, a pesar de que venen molts francesos, pocs s'interessaven per les visites als cellers. En canvi, aquest any hem vist un canvi de tendència.
Sobre si es pot fer alguna cosa per millorar aquesta xifra de visitants, es parla de flexibilitzar horaris i oferir activitats complementàries, sempre des de la perspectiva de les limitacions dels cellers de la comarca.
Costa una mica, de vegades, visitar els cellers pels horaris d'obertura, perquè molts cellers s'han de reservar la visita. Això a vegades és un inconvenient per la gent que arriba aquí, que no s'ha planificat el viatge, sobretot per aquest públic de proximitat, no? Sobretot el català, que moltes vegades no es planifica perquè diuen a una hora i mitja doncs vaig i a veure el que faig, no? Llavors ens trobem amb una mica de hàndicap en aquest sentit perquè a la gent li costa trucar per reservar. Però bé, hem d'entendre que els nostres cellers són petits, que hi ha poc personal, que el personal que ja fa de tot i doncs, bueno, són limitacions que tenim, no? Què més fa falta? Potser també més activitats entorn al món del vi, alguna cosa que no sigui tant només la visita al celler, sinó oferir alguna cosa més, no? Per arrodonir la visita i per diferenciar-se una mica, no? De l'oferta que hi ha de cellers visitables a tot arreu, no?
Pel que fa a com s'han informat de l'oferta de visites guiades, apuntem que gairebé la meitat dels visitants ho va fer per mitjà d'establiments turístics de la comarca o d'internet. Aquesta setmana ha tingut lloc el primer cicle de tallers participatius de la Carta del Paisatge. En aquests hi ha participat una bona diversitat d'agents de diversos sectors, com administracions, entitats culturals, empreses privades, representants d'escoles, associacions agrícoles o de defensa del paisatge, entre altres. S'han debatut els 17 objectius plantejats inicialment i ja s'ha pogut extreure algunes conclusions interessants. Ho explica Eva Torà, tècnica de participació del Consell Comarcal del Priorat.
El que més ha destacat en totes tres ha sigut la importància que la societat dona al fet de difondre la Carta del Paisatge des dels més petits fins als més grans. És a dir, que aquesta carta ens serveixi per fer pedagogia, per entendre millor el nostre paisatge, per estimar-lo més i promocionar-lo. I que tot això doncs, pugui arribar a fer créixer la comarca amb tots els altres sentits. Llavors doncs, també se dona molta importància doncs, a la promoció d'una planificació urbanística doncs, ordenada. Se dona també molta importància a tot el tema de protegir els espais fluvials. També s'està parlant de xarxes viàries, de carreteres. No? En general doncs, seria que no perdem l'essència del Priorat.
Els tallers participatius encara no han acabat. De fet, aquest dilluns hi haurà una sessió que es pot considerar també força important per al desenvolupament de la carta.
La propera jornada, el dilluns dia 28, a les 7 de la tarda al castell de Falset, el que farem serà presentar aquestes conclusions no, que han sortit amb totes les taules dels diferents tallers. Les presentarem totes integrades perquè es vegi una mica doncs, quines són, en trets generals, aquelles qüestions que preocupen més a la comarca i que en principi doncs, serien les que tindrien més accions no? o que serien les accions més prioritàries. Presentarem els resultats i continuarem el debat sobre aquests resultats. És a dir, amb aquest taller no s'acabarà, sinó que intentarem doncs, que continuï aquest debat i continuar parlant sobre tot això.
Recordem, aquesta sessió per debatre les primeres propostes extretes serà aquest dilluns, dia 28 de febrer, a les 7 de la tarda al Castell de Falset. Anem ara a Falset perquè hi ha moviment a les files de Convergència i Unió de cara a les properes municipals. Arriba de la mà dels actuals regidors de la coalició a l'Ajuntament de Falset, Pilar Muntaner de Convergència i Adolf Pellejà d'Unió. Escoltem precisament Pellejà, anunciant que han adoptat el compromís de formar una llista.
A data d'avui ens hem reunit militants i simpatitzants de Convergència i Unió i vist ja l'avançat de les dates amb el que estem, hem pres la determinació d'assumir tots plegats un compromís ja de configurar una llista de militants i de simpatitzants per anar a aquestes properes municipals amb el projecte que vam començar doncs, la Pilar i jo a l'Ajuntament aquest any i doncs, continuar per aquesta línia.
Cal recordar que Adolf Pellejà ja es va postular com a possible candidat fa uns mesos. Afirma que, donat el mutisme dels caps locals, han decidit tirar pel dret.
Fa temps que vaig expressar la meva voluntat d'encapçar la llista. Jo esperava doncs, que hi hagués el suficient recolzament per part de la direcció com per part dels militants. Davant del silenci dels caps locals d'aquí i davant la imminència ja de la data de les eleccions, pues al final, pues, escolta, pel nostre compte, assumim aquest compromís ja de plantejar un grup, un equip de gent ja i comprometre'ns nosaltres a encapçalar la llista.
Muntaner i Pellejà afirmen que des de les passades eleccions autonòmiques no se'ls ha convocat a cap assemblea. Afegeixen també que la seva proposta té el suport de bona part dels militants de CiU al municipi. Urbanisme va donar llum verda aquest dijous al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de la Figuera. El director general d'Urbanisme, Pere Solà, va destacar el treball fet pel consistori en adequar els límits del sòl urbà i el reconeixement del teixit existent respectant el Pla d'Espais Naturals. Solà va afirmar que el nou POM de la Figuera preveu incorporar un creixement de 25 cases més. Recordem que la Figuera va començar a treballar en el seu pla urbanístic l'any 2004 i que al febrer de 2010 es va aprovar inicialment. Tot i que encara falta més d'un any, l'agrícola Falset Marçà va donar el passat cap de setmana el tret de sortida als actes del seu centenari. Marçà va acollir l'Assemblea General de Socis, una xerrada sobre Camí dels 100 anys, el llibre que recopilarà la història de les dues cooperatives i la presentació del nou web. El director general d'Indústries Agroalimentàries de la Generalitat, Domènec Vila, va ser un dels convidats a la jornada. Vila va encoratjar els socis i va agrair a l'agrícola la feina feta durant tots aquests anys.
S'han passat durant anys molt complicats durant tota la història, gairebé 100 anys de la cooperativa. Són un reflex també de la situació del país. Però jo crec que mantenir l'esforç, mantenir aquesta constància durant 100 anys no és una feina fàcil. Poques empreses, poques organitzacions arriben a fer 100 anys. No? Per tant, ja veieu, una combinació de felicitat per aquests gairebé 100 anys i agraïment en nom de la Generalitat per aquesta feina, per aquest esforç, per aquesta dedicació durant tots aquests anys.
Com dèiem, un dels fets remarcables va ser la xerrada sobre Camí dels 100 anys, que recopilarà en un llibre la història de l'agrícola Falset Marçà. Jaume Teixidor, director de l'Arxiu Comarcal del Priorat i coordinador de l'obra, ens explicava com s'estructurarà i què reflectirà.
S'estructurarà, es farà de forma paritària, és a dir, dividit en el que és la cooperativa de Falset, la cooperativa de Marçà, i s'explicarà des dels seus inicis, les dues cooperatives que hi havia, bueno, els dos sindicats que hi havia a Marçà i el que és la cooperativa de Falset. I tindrà unes aproximadament unes 300 pàgines, però hi haurà molta foto. Que vagi bé, cada dues pàgines hi haurà una foto i una il·lustració. El que vaig que sí que es veurà són els alts i baixos de tot el que és el moviment associatiu agrícola d'aquí a la comarca. De la comarca i de pas de les cooperatives, com el poder que tenien, en certa manera, i com el van anar perdent.
Apuntem finalment que la nova pàgina web, que també es va presentar dissabte i que disposa de botiga online, es pot visitar a etim.cat. Seguim parlant de vi. El mercat noruec demana més vi de la comarca. Així es desprèn de la darrera licitació de Vin Monopolet, l'organisme públic que controla la comercialització minorista de vins i licors al país nòrdic i que es basa en les tendències de consum. Es busca un Montsant jove de Garnatxa o Carinyena sense criança i d'uns 12 euros i un Priorat jove de Porrera, Torroja o Gratallops amb predomini també de Garnatxa i Carinyena que estigui al voltant dels 38 euros. Els cellers de totes dues denominacions d'origen tenen fins a finals de març per presentar les seves ofertes i en cas de que el seu vi sigui escollit, entra a formar part de l'atractiu mercat noruec. Aquesta setmana s'ha impartit el curs internacional Gestió Eficient de l'Aigua a l'Agricultura i Programació de Recs, que ha tingut lloc al Parc Tecnològic del Vi de Falset, VITEC. Durant tres dies, consultors, professorat internacional i tècnics experts en l'ús de l'aigua han debatut sobre millores en l'eficiència i l'aplicació de les noves tecnologies. Les sessions de treball també han permès analitzar diversos casos reals. A banda de VITEC, el curs ha estat organitzat per la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA. Recuperem una de les informacions avançades en titulars. El suport majoritari a Unió de Pagesos en les eleccions a cambres agràries del passat cap de setmana permet mantenir l'hegemonia del sindicat a les quatre demarcacions catalanes, per davant de JARC, Asaja i Urapac, respectivament. Al Priorat, on la participació va arribar al 70%, Unió de Pagesos va obtenir el 63% dels vots, JARC el 15%, Asaja el 14% i Urapac el 5%. Amb els resultats globals a Catalunya, la representació sindical a les diferents taules de concertació serà la següent. Tant a la taula de concertació com a la de foment, 6 membres d'Unió de Pagesos, 2 de JARC i 2 d'Asaja. I en les taules sectorials, 3 d'Unió de Pagesos, 1 de JARC i 1 més d'Asaja. Passades les eleccions, el que toca ara és posar-se a treballar. Salomó Torres, que va encapçalar la llista del sindicat a Tarragona, sap que tot i no ser fàcil, hi ha reptes importants que cal afrontar.
S'ha d'encarar en un futur no gaire llunyà reptes molt importants com la reforma de la política agrària comunitària, ha d'abordar tot el que va siguer el debat monogràfic al Parlament de Catalunya i tot un seguit d'acords que nosaltres com a sindicat vàrem impulsar i que exigirem que es compleixin fil per randa els acords que unànimament el Parlament de Catalunya va adoptar. Sabent que la pagesia sap i ens coneix quina és la manera de treballar que tenim i sap perfectament que no deixarem cap batalla per perduda, sinó que insistirem fins al final per aconseguir els nostres objectius, malgrat que sigui complicat i difícil.
També, com us explicàvem fa uns dies, un dels objectius plantejats en campanya per Unió de Pagesos és controlar els canals de venda per accedir al valor afegit del producte.
Nosaltres tenim a casa nostra doncs, un segment social molt important que estaria disposat a consumir aquest tipus de producte, però el que s'ha de fer no és només sensibilitzar, sinó el que s'ha de gestionar són els canals comercials que siguin directament i propietari dels pagesos. M'explico. Per molt que sensibilitzem el consumidor d'aquí, si seguim comercialitzant els nostres productes a través de la gran distribució, patirem i no accedirem al valor afegit. És a dir, la pagesia catalana ha de tenir capacitat de poder transformar la seva producció i de poder-la comercialitzar fins i tot directament. Si fem aquesta campanya pedagògica, però alhora som capaços de ser presents en el mercat i excepte probablement doncs, algun producte agroalimentari, com podria ser porc, fruita o probablement doncs, vi, la resta de sectors en som absolutament deficitaris a casa nostra.
Des d'Unió de Pagesos afirmen també que un altre dels seus objectius és que els productes que arribin de fora assegurin les mateixes condicions de producció que els d'aquí. Deixem el món rural, però no els sindicats. El col·lectiu independentista del Priorat va convidar el secretari de la Coordinadora Obrera Sindical, la COS, a una xerrada al seu local de Falset. Gonçal Bravo va definir la seva organització com un sindicat que, si bé encara és molt minoritari, està guanyant terreny en els darrers temps arreu dels països catalans. També es va referir als que considera mals acords dels sindicats majoritaris, a qui va acusar d'anar en contra dels interessos dels seus treballadors.
L'únic que cal anar és simplement anar a un bar en qualsevol poble, en qualsevol comarca i veure què és el que diu la gent. El que han fet ha sigut parlant clar i amb tots els respectes per a la gent de base afiliada que no tenen res a veure i que són els primers afectats per tot això, el que han fet les direccions de Comissions Obreres és una traïció perquè no han incomplit totes les seues promeses d'una banda i ens trobem en aquesta situació perquè aquesta gent s'ha dedicat durant els últims 30 anys a desmobilitzar el conjunt de la classe treballadora per un costat i per l'altre costat a signar tot un seguit de reformes i de retalls socials i laborals que ens han portat a la situació actual.
Segons Gonçal Bravo, el que cal fer és reorganitzar el moviment sindical des de baix i sumar els esforços de totes les persones que realment volen fer alguna cosa per defensar els seus interessos com a treballadors. Anem ara a la Ribera amb una altra de les notícies que apuntàvem en titulars. Impulsar econòmicament el sector agroalimentari, estimular el turisme i veure quins professionals necessiten les empreses són alguns dels objectius que s'ha fixat el projecte Ribera d'Ebre Viva. Es tracta d'una iniciativa del Servei d'Ocupació de la Generalitat en el que la col·laboració entre el sector públic i el privat ha de tenir un paper fonamental. Així ho entén Montse Llorca, directora del projecte.
Les principals actuacions del projecte tenen per objectiu impulsar el desenvolupament econòmic del sector agroalimentari a la comarca en la millora de la comercialització dels productes locals, estimular també el desenvolupament del sector turístic per a que la Ribera sigui un punt de destinació turística important al territori, així com la detecció dels perfils professionals respecte a les necessitats de les empreses de la comarca, amb l'obtenció d'uns resultats concrets que siguin executables. Per al bon desenvolupament del projecte és necessària la cooperació entre les entitats públiques i el sector privat, per tal que sigui el sector privat amb l'ajuda de les administracions el que estigui disposat a executar els projectes resultants que es deriven del projecte Ribera d'Ebre Viva.
El conseller comarcal de l'àrea de dinamització econòmica, Òscar Bosch, assenyala que un dels punts forts del projecte és que obliga a arribar a propostes immediates i executables.
Genera algunes expectatives, entre altres coses perquè és un projecte que obliga a tenir una concreció que d'altres vegades en estudis o en projectes no és així. Per tant, voldrà dir que en el camp de turisme, en el camp d'agroalimentació, en el camp també de la formació, doncs s'haurà d'arribar en unes propostes de posada en pràctica i d'una certa immediatesa i, per tant, de generació de llocs de treball. I això s'haurà de fer a partir d'un procés participatiu i que entenem que cohesionarà també una mica les diferents iniciatives que hi ha al territori. Es tracta de mitjançant la participació dels diferents agents locals de dinamització, en aquesta xarxa que ha de posar en marxa el projecte se permetrà doncs, això cohesionar i donar més força, per tant, a les iniciatives.
En el marc de Ribera d'Ebre Viva està previst enguany la realització de 3 estudis bàsics per establir les actuacions pràctiques. D'una banda, hi haurà un estudi del sector agroalimentari per tal d'analitzar els problemes de comercialització i la viabilitat d'una marca conjunta de productes locals. També s'analitzarà la creació d'un producte turístic amb diversos actius per tal que es pugui vendre a les destinacions turístiques específiques. I en darrer lloc, s'elaborarà un estudi que inclogui, d'una banda, quina formació s'ofereix a la comarca en els diferents centres formatius i, de l'altra, els llocs de treball que demanden les empreses del territori. L'objectiu, casar l'oferta i la demanda laboral. No ens movem de la Ribera i fem un breu apunt. la Unió de Botiguers de Móra d'Ebre organitza la 15a edició de la Fira Bonpreu, avui dissabte 26 de febrer, al passeig del pont de Móra d'Ebre. De fet, s'ha posat en marxa a les 10 del matí i es perllongarà fins a les 8 del vespre. La primera edició de la Fira Bonpreu va ser l'any 2004 i està pensada per liquidar els productes de rebaixes dels diversos comerços de la població. Aquest any hi participen una dotzena d'establiments. Fem ara un apunt cultural abans d'encarar la informació esportiva. Fa uns dies es va presentar Terra i Cultura, un CD llibre amb una vintena de musicacions de poetes catalans. Es tracta del tercer premi Miquel Martí i Pol, que patrocina el celler Batllac i que reconeix el talent dels cantautors i músics en la seva aproximació a la poesia catalana. La selecció dels temes s'ha realitzat entre les prop de 300 musicacions de poemes en català editades de l'11 de setembre de 2009 a l'11 de setembre de 2010 i de la cinquantena de peces inèdites enviades directament al celler. Els esports. Ara sí, el repàs a l'actualitat esportiva amb el Jordi Perelló. Bon dia, Jordi, i endavant.
Hola, bon dia. Important victòria del Falset Esportiu el passat cap de setmana al Nou Domènec Aragonès, on els falsetans van imposar-se al Riudoms per 2-1. Una victòria que manté ferms els falsetans al cinquè lloc de la classificació amb 38 punts. A 9 punts, però, del quart classificat, la Floresta, que en té 49. L'equip falsetà té aquest cap de setmana un partit en teoria assequible. Els falsetans visiten aquest diumenge a les 5 de la tarda, a les 17 hores, al terreny del penúltim classificat de la categoria, l'equip reusenc del Despertaferro. Un equip de reusenc del Despertaferro que se la juga per intentar mantenir-se a la segona territorial. El Despertaferro Falset Esportiu començarà demà diumenge a les 17 hores i a la capital del Baix Camp. Parlem ara de la tercera territorial, de la Unió Esportiva Porrera, que li va tocar descansar el passat cap de setmana. Els porrerans, però, reprenen la competició demà diumenge, on reben el Vallmoll. Escoltem Toni de l'Àguila, president del Porrera, fent referència a l'enfrontament d'aquest diumenge entre el Vallmoll i la Unió Esportiva Porrera.
Doncs, bueno, agafem un Vallmoll que ve de fer una golejada a l'Alcover de 8-1, però ja és que ja et dic que estan havent resultats molt estranys. Agafem un Vallmoll que nosaltres allà a casa seva vam poder guanyar tranquil·lament, vam empatar 2 al final, i que realment no sabem què ens trobarem, que és el que ens està passant aquesta segona volta, que venen els equips amb reforços molt forts i que ens costa molt guanyar els partits. Justament aquest diumenge doncs, tenim ja, per no dir, tota la plantilla i, bueno, i també diumenge tenim la visita d'un dels candidats a la presidència de la Federació Catalana i, bueno, també intentarem fer alguna cosa més.
El candidat que referia de l'Àguila és Jordi Casals, expresident de la Federació Catalana, i que serà demà diumenge a Porrera. Però tornem a parlar del futbol, perquè el Porrera va començar molt bé la temporada, però la seva trajectòria està sent una mica irregular. Escoltem el president Toni de l'Àguila.
Bueno, van començar bé la temporada amb una plantilla bastant àmplia i creiem que per realment estar entre els 5 o 6 primers, però a mitja temporada més o menys, degut a les baixes i per lesió i targetes i històries, doncs som un club realment que quan ens fallen 4 o 5 jugadors claus o la columna vertebral, doncs es nota molt. I ara, de cara a Nadal, hem fet 3 fitxatges i sembla que els 3 fitxatges estan donant un rendiment molt alt i sembla que les coses tornen a funcionar com volíem.
El Porrera Vallmoll començarà demà diumenge a les 16 hores i al Camp Municipal d'Esports de Porrera. Deixem el futbol i parlem ara de futbol sala, de la preferent catalana, del Pereda i futbol sala, que no acaba d'aixecar el cap. Els predellencs van encaixar el passat cap de setmana al quart partit consecutiu sense conèixer la victòria. Un predell que perdia per 2-1 el passat dissabte a la pista de l'Alcover, i l'equip no acaba d'aixecar el vol. Els predellencs continuen al penúltim lloc de la classificació amb tan sols 9 punts, encara però a 6 punts dels jocs de salvació, i encara amb 13 jornades perquè s'abaixi el teló de la preferent catalana. El predell futbol sala, que avui dissabte a partir de les 19 hores a partir de les 7 de la tarda, visita la pista del Salou B, en l'enèsima oportunitat per sumar punts i anar abandonant pas a pas els jocs de descens. El Salou B Predell Futbol Sala començarà avui dissabte a les 19 hores i a la pista de l'equip del Tarragonès. Seguim parlant de futbol sala, però ara de la segona provincial. Parlem primer del Capçanes, que empatava a 4 gols a la seva pista davant del Tivissa el passat dissabte i continua al cinquè lloc de la classificació amb 19 punts. Al Futbol Club Capçanes li toca descansar aquest cap de setmana. I per altra part, l'altre equip de la nostra comarca, a la categoria, el Club Esportiu Poboleda, va ajornar el passat dissabte el seu partit que el tenia que enfrontar al Reus Unió. Un Club Esportiu Poboleda que visita avui dissabte a les 5 de la tarda, a les 17 hores, la pista del líder de la categoria, la pista dels Montells. I avui tanquem el capítol d'esports parlant de bitlles catalanes, ja que el passat cap de setmana es va disputar a Reus la 11a i 12a jornada del campionat de bitlles catalanes del Camp de Tarragona. Resaltar després de la jornada del passat diumenge, el Cabassers i el Cornudella, que encapçalaven la classificació, són ara segons i tercers respectivament. La classificació hores d'ara és encapçalada pel Rajolí Negre de Castellbell. La competició, cal dir, arreprendrà el proper 13 de març a Cornudella. I en bitlles catalanes tanquem avui el capítol d'esports a l'informatiu. Ens retrobarem el proper dissabte. Si era fins aleshores. Bon dia.
El temps. Tot seguit i com sempre, la informació meteorològica ens arriba amb l'Enric Massip.
La setmana que acabem s'ha caracteritzat per una sèrie de forts vents que ens ha arribat de ponent i del nord-oest els primers dies de la setmana, uns vents que han fet alguns mals a unes zones d'aquí les nostres comarques. La situació perquè aquest cap de setmana es presenta tranquil·la per avui dissabte, encara doncs, amb unes temperatures molt agradables, però demà diumenge un sistema frontal atlàntic que travessarà la nostra comarca i provocarà, a més d'augment dels núvols, també possibilitat d'algunes precipitacions de poca importància. Un cop hagi passat aquest sistema frontal, els vents giraran cap al nord-oest i cap al nord, i el dilluns doncs, bufaran bastanta força i també baixaran les temperatures d'una forma considerable. Els primers dies de la setmana vinent doncs, estaran caracteritzats per unes temperatures altre cop clarament invernals, però un predomini dels cels clars i estabilitat gairebé completa, llevat doncs, d'aquests vents que a poc anirien afluixant, així com vagi avançant la setmana. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1944, les nostres comarques estaven plenes de neu per la gran nevada del dia 22 i 23, que va fer gruixos, agafar gruixos del voltant del metre i mig.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I amb la previsió meteorològica posem el punt final a l'informatiu de Ràdio Falset. Us recordem que l'actualitat torna amb els butlletins a partir de dimarts i sempre que vulgueu a la nostra pàgina web, radiofalset.fm. Us deixem ara amb l'hora del vermut, amb la Rosa Gairal i el Jordi Soldevila. Us ha parlat l'Alfonso Reig, per la meva part res més, així que molt bon cap de setmana i gràcies com sempre per la vostra atenció. Fins aviat!